Avui al matí a Ràdio 4 us volem presentar un projecte en veu alta per escoltar literatura. I ens han vingut a presentar-lo un dels seus impulsors, en Miquel Llobera. Miquel, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
I també l'assessora, activista literària, escriptora, professora, amiga del programa, l'Anna Maria Villalonga. Què tal, Anna Maria? Com estem?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, expliqueu-nos aquest projecte, en què consisteix.
Home, doncs es tracta de tenir literatura llegida, perquè en comptes d'haver-la de llegir, ja està llegida i simplement es pugui escoltar. Ara per ara hem començat amb narracions curtes, i no sabem on pot arribar això. Pot arribar a ser novel·les senceres, vés a saber.
Anna Maria, quan t'ho expliquen, què en recordes?
Home, quan m'ho van explicar, a veure, jo ja conec que existeixen audiollibres, postcats d'aquest estil, a les biblioteques feien alguna cosa llegida, però, esclar, ells em presenten un projecte totalment diferent, perquè no és llegir un text normalment, sinó és representar-lo, o sigui, és fer una lectura dramatitzada amb sons, amb veus diferents, vull dir, és com veure una obra de teatre, però sense la imatge, només amb el so. I clar, queda fantàstic.
Tenim un primer fragment, un primer exemple que hem descarregat de la vostra pàgina, que és aquest.
Si els arbres parlessin, explicarien que va sortir de la cabana amb les mans brutes de sang, que es va recolzar en un tronc i que va bocar un vòmit fosc i agre. Dirien que va llançar el punyal a l'aigua, que es va agenollar a tocar del rierol i que després de submergir les mans al corrent per netejar la sang, es rentà la cara. Narrarien també que es va posar uns guants i que va tornar al cotxe a agafar el bidó i les xeringues, que va vessar el líquid inflamable sobre els arbusts i tot al voltant de la petita cabana. Si els escarabats s'expressessin, dirien que va tornar a entrar a la cabana i que després de deixar les xeringues en un racó, agafar l'home per les mans i l'arrossegar fins a fora. Explicarien que va buidar el contingut del bidó sobre el cos i que després va agafar la motxilla, la fotografia i la carta arrugada de terra.
Fins aquí és el tros que hem agafat, perquè crec que és el millor exemple també pels oients, ja com que som ràdio, doncs a posar l'exemple.
Ara venia el moment èpic de la pujada amb l'incendi.
Aneu a la web, aneu a la web. Sí. I el que feu és, hem de dir, situem la narració del nostre convidat, del Miquel Llobera. És un llibre que, a més, vam convidar el seu autor quan la va publicar, el Jordi de Manuel. A més, Anna Maria Negrot, hem buscat
molt
un exemple.
Negrot. Negrot. És el meu Negrot de l'ànima.
Foc verd és el llibre de Grins.cat. Doncs, aquí teníem l'exemple, com aquell llibre doncs, narrat, en aquest cas, per ser escoltat.
Exacte.
Com us prepareu? Com prepareu l'enregistrament? Quin és el procés? No? Perquè sabem que en teatre allò de la taula, de discutir com es faran les coses...
T'explico d'on venim, primer.
Si vinga, sembla, va, som-hi.
Estava això de contestar una cosa diferent.
Escolta'm.
Venim del doblatge cinematogràfic.
Val.
Tots tres, el que estem ficats amb això, ens hem trobat en un estudi de doblatge i la veritat és que les dues noies porten més temps, jo em porto 3 anys, i ens han ensenyat a dramatitzar, a interpretar, etc. I volíem fer alguna cosa... Ficar-se en el món del doblatge avui en dia és molt difícil perquè està molt ocupat, hi ha grans veus i grans actors i és molt complicat entrar-hi. I vam pensar en fer una cosa diferent i fer-la nosaltres d'una manera autònoma. I bueno, això era una bona idea, i varen contactar a través d'un amic meu, del Jordi, justament, de Manuel, varen contactar amb l'Anna Maria, i l'Anna Maria ha estat una porta oberta a tot el món negre. Fantàstic. Aleshores, gràcies a les noves tecnologies, ho fem des de casa. Uh-huh. Fem una primera lectura, ara justament ahir en començàvem una. Ens expliquem com veiem els personatges, fem alguna gravació de prova, i aleshores entre nosaltres ens ho critiquem. L'Anna és molt dura, ens explica com han de ser les coses i com no han de ser, i llavors intentem acostar-nos en això. I després fem una altra cosa que jo crec que és molt interessant, i és obrir un grup de WhatsApp amb l'autor.
Ah!
Perquè l'autor...
Sí, tecnologia és a tots els nivells.
Sí, sí, és brutal.
Li ensenyem una primera prova ja, quan a nosaltres ens agrada, i l'autor moltes vegades ens ho posa de cap per avall. Diu, no, no, això no havia de ser així, jo volia transmetre això altre. I anem ajustant i anem canviant fins que està a gust de tothom.
Clar, aquí anaves. Ja has introduït molts elements perquè podem comentar, no? I aquí també l'Anna Maria, que també, a més a més, hi ha algun dels seus relats, no? Sí. Com el violí mut.
Diria. El violí mut, i després ja Errare humanum est.
Per tant, no només té la visió com a assessora respecte als autors, sinó com car pròpia haver-ho viscut. I clar, normalment, sempre un autor, quan li porten al teatre, hi ha una adaptació... costa una mica, perquè, clar, ell ho ha visualitzat d'una manera, els lectors també a vegades també ho agafen a la seva, i llavors quan tu acotes una mica en un terreny, encara que sigui el d'àudio, el de so, doncs hi ha aquest punt, no? Però això suposo que parlant i es poden trobar els punts d'acord, no?
Sí, sobretot donar a entendre com veus tu els personatges, si els veus més alegres, més tristos, més parats, més... Vull dir, això és... ho parlem moltíssim, el WhatsApp crema, eh? Vull dir, jo ja de vegades l'he de silenciar perquè si no faria res més en tot el dia, però, bueno, s'arriben acords i s'explica, i fins i tot fem proves, i després... Clar, jo trobo que el que a mi m'ha sobtat més és que els relats es converteixen en uns altres. Ja saps que la literatura, quan tu fas una obra i la treus al món exterior, d'alguna manera deixa de ser teva del tot, no? I es converteix en una obra del públic. Però així és encara més, no? Perquè quan tu ho sents, dius, això ho he escrit jo? Pensa que el meu relat aquest del mossèn, Errare humanum est, sí, que és molt divertit, jo el vaig escriure jo, i jo ja m'ho vaig passar bé escrivint-lo, però he rigut com si no el conegués de res quan he sentit... Vull dir, i he pensat...
T'ho has vist com des de fora,
sí,
diguéssim.
Sí, des de fora. O sigui, genera una sensació molt, molt, molt diferent, una sensació molt agradable, i la veritat és que atrau molt la idea que altra gent et pugui no només llegir, sinó sentir. És un món diferent, molt, molt, molt atractiu. I després, per exemple, jo volia dir això, jo tinc la meva mare que no hi veu, per exemple, i crec que això, a banda de ser molt atractiu per tothom, també... emplena un espai per certs sectors socials, certs sectors de gent gran, gent malalta, gent que no es pot bellugar, gent que no hi veu. Clar, vull dir, els acostes la lectura d'una manera molt, molt interessant.
No, i a més, digues, Miquel, no, vas afegir.
Dues coses. Una, és cert per aquests col·lectius, però segurament per molts altres. És a dir, per anar en cotxe, per fer feines de casa o feines que no calgui, que t'atraguin l'atenció, que puguis anar fent, planxar, jo què sé, milers de coses, no?
Sí, hi ha molts moments morts que no sempre pots adreçar els ulls a una pàgina.
I tampoc estàs mirant la tele, però simplement pots anar amb uns auriculars i anar fent la feina. I pel que deies abans, clar... A mi em sembla, suposo que pels escriptors, vosaltres quan escriviu alguna cosa la penseu d'una certa manera.
Sí.
Però no teniu en compte... No teniu en compte que molts lectors la interpreten d'una altra manera.
Exacte. Això és una de les coses que més m'ha sobtat, i tu ho saps perquè ens ha passat amb 4 o 5 relats, que la visió que teníem els autors, o jo com a coordinadora del volum, amb relats de les Elles també maten, i així d'altres autores que conec molt, doncs sí, teníem una visió totalment diferent.
I clar, jo crec que en veu alta pot ajudar a acostar més la vostra intenció original en el lector, perquè l'encamineu molt més en la manera, perquè vosaltres esteu dirigint, en el fons, la gravació, podeu controlar molt més com arribarà i de quina manera i quins sentiments, etc.
Clar, i a més hi ha un punt intermig, és a dir, perquè si fos audiovisual, ja llavors sí que li dones cosifiques al personatge, li dones un aspecte, però aquest punt de so... queda com a mig camí, encara l'oient, en aquest cas, passa a tenir encara molts elements d'imaginació. Segurament sí que hi ha una sèrie de coses, els registres, doncs l'atenció, més enllà dels signes de puntuació que hagi posat, doncs sí que li dona aquest punt que encara es pot complementar, és a dir, no limita del tot la imaginació del personal.
Però nosaltres ens hem trobat això, no només amb tu, sinó amb altres autores, que ens diuen, no, això, aquest personatge era d'aquesta altra manera, no? Doncs jo et prometo que l'havia sentit així, era una reflexió...
Si quan els maten és un drama...
No, i les pauses, vull dir, sí.
El tema de les pauses, anava, que tenia una pregunta de les pauses, que evidentment... En ràdio, no? La pausa volguda és un element més de la comunicació, és a dir, una cosa és una pausa perquè t'has quedat en blanc o que no volies, però la pausa dona un ritme, dona una cadència. Aquí és el punt que he pensat, i que ha de ser més difícil potser d'arribar a aquest punt d'acord, de dir, no, no, és que això, com que és un moment de molta acció, la pausa, fes-la més curta, o no, això que respiri, vull dir que és tota una complexitat de feina,
bueno, ells,
més
ells
enllà
fan...
de posar-se a llegir, diguéssim,
ells ho fan
i anar-li
a
la interpretació.
Ells d'entrada ho fan molt bé. Tenen
no,
una...
no, segur, però per això posar un valor.
Una visió molt... Però sí, les pa... jo hi ha un relat meu també que sé en castellà, No hay hombres lobo en la gran ciudad, que jo allà... necessitava unes certes pauses que el Miquel no feia, i li vaig dir, jo crec que hi ha una frase que es va repetint, i això és importantíssim en el conte. No,
no perquè... hay hombres lobo en la gran ciudad.
I quina poca fas, Miquel! La qüestió és que sí, aquí vam parlar molt de les pauses. De vegades ells fan unes pauses que no són les que tu has pensat, però quan ells les fan ja et semblen bé, això també passa. Tu de vegades has fet una, tens una idea, a mi m'ha passat amb algun relat, però quan he vist la versió que ells han fet, com que ja m'ha semblat bé, he pensat, bueno, la meva era una altra, però aquesta ja rutlla, no? Doncs deixem-la.
I l'altra cosa són les músiques.
Sí, clar, que aquí daríem un exemple, no?, amb el Carmina Burana,
exacte,
que escoltàvem
exacte.
Abans, no?
Aquí té una rellevància principal, sí. Però moltes vegades les posem només per acompanyar el text, no? Quasi que no se sentin, etc. Però influeixen molt. Moltes vegades ens passa que, quan l'hem acabat i posem la música, cal retocar coses per deixar justament més pauses, per deixar que aquella petita música que no, quasi no se sent, doncs prengui una mica de rellevància.
El tema d'escollir la música, en com us baseu? En que si, per exemple, el relat, potser es fa una referència musical, s'aprofita, se'n proposen...
Bueno, amb el violí mut era més fàcil perquè, clar, hi ha un violinista que toca i aleshores el Miquel va buscar i queda la peça fantàstica, la veritat. D'altres ho pactem. Què us sembla? Posem jazz aquí, posem blues...
Què quedaria? Mica... Aquest personatge que escoltaria aquí.
Ara, ara el que estan en aquests moments, el que estem en aquests moments començant a enregistrar és una mica gòtic. La veritat és que jo crec que pot quedar molt bé i aleshores aquí es tracta de trobar una música que faci una mica de por.
També li demanem a l'autor o autora i alguna vegada ens ha proposat les músiques directament i les hem posat i fora.
Clar, també per la manera com està encarat el projecte o en la fase en què està aquest projecte, el que queda molt clar és que es va molt de la mà de l'autor o de l'autora perquè, doncs, de fet, vosaltres us adreceu, autors o autores,
sí.
No és un editorial que ho marca des de fora o que algú compra uns drets i fa i desfà i l'autor hi té poc a dir o accepta.
Bueno, la idea és anar més, diguéssim, la idea... és engrescar gent, engrescar institucions, engrescar, jo què sé, biblioteques, el que sigui, no?
Que pugui transcendir el propi autor, diguéssim.
Exacte,
no?
Però de moment, bueno, estem fent això i està rullant bé, no? Sí, això sí. Ho pot explicar més bé el Miquel.
No, ens agradaria que, clar, com més pogués créixer això, millor, evidentment.
Doncs va, sí, Àngel, ara m'oferia l'Àngel l'opció, escoltem un altre exemple.
La troballa va tenir lloc un dia fred de les vacances de Nadal. La Jana sempre esperava els dies de festa de l'escola per poder-se llevar ben d'hora, preparar la roba, menjar l'esmorzar que la mare li havia deixat sobre la taula i baixar les escales de casa i obrir la porta del portal del costat. Aquella porta li donava accés a un món ple d'històries i d'aventures. La biblioteca municipal. A la Jana li encantava mirar els contes i els llibres, però era una biblioteca tan petita que ja els havia llegit tots moltes vegades i se'n començava a avorrir.
En Pere de la Cullera, El viatge dels encantadors, La bruixa bondadosa... Oh, ja me'ls he llegit moltes vegades, aquests llibres, pensava. Però aquell dia va ser diferent.
Estàvem escoltant el llibre dels somnis amagats, l'autor és la Marta Pi Vázquez i la locució de la Mari Morgado. Ara em comentava... Em comentaves que és, en aquest cas, la música un segon pla d'acompanyament.
Exacte.
Però no és el protagonisme, ni és el patabam que feia l'altre, el Carmina Burana.
Hi ha altres casos, com el Carmina Burana sí que ho és, i el violí mut, per exemple, en el que és fonamental, no? És la música.
De fet, als oients, si teniu interès, a la pàgina web hi ha, aquí n'hem escollit dos, però n'hi ha diversos, per tant, doneu-hi un cop d'ull.
N'hi ha 12 en aquest moment.
N'hi ha 12 en aquest moment, per tant, imagineu, teniu per on triar i remenar del cop per començar, que no us els acabeu. Sí que també, aquest punt, la difusió, com la teniu encarada a través de moment del portal? Quin és l'objectiu més endavant?
Ara per ara hem fet una pàgina web, que es diu enveualta.cat, i hem fet un podcast. Que ara per ara funciona molt bé. Tenim ja quasi 1.000 entrades, curiosament moltes d'Espanya, però moltes de fora d'Espanya, comentàvem abans, perquè aquí hi ha molt poca encara tradició per escoltar literatura, però en altres països n'hi ha molta més. per exemple, a Canadà o als Estats Units o...
Alemanya es veu que també. Sí.
I curiosament n'hi ha com a 400 o 500 d'Espanya, lògicament, però n'hi ha centenars d'Estats Units.
Estats Units, Canadà...
Catalans que deuen estar
escampats per allà. Sí.
Que tenen molta més habitud d'escoltar en el cotxe literatura.
Per tant, aquesta és una bona eina ja que tu puguis descarregar i doncs, incorporar-ho a sobre i quan bé, ja sigui el telèfon o a través de qualsevol dispositiu MP3, portar-ho incorporat.
Exacte.
I vas fent. Són fragments per als àudios d'una durada determinada, intenteu doncs, en moment acotar que no...
Ara per ara hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha des de fragments molt curtets d'uns quants minuts, de 4 o 5 minuts, fins al més llarg, jo crec que és el mossèn.
Sí, nosaltres ja tenim nom per cada relat, sí. Que no és el títol, evidentment.
L'Errare Humano Més, que dura quasi una hora.
Sí.
Una hora.
Una hora, sí.
Sí, aquest està bé per algú que digui o tinc un trajecte d'una hora o estic a casa cansat i mira, em poso una hora a escoltar això i a més, com que fa riure, doncs la gent...
Es va enganxant. Sí.
Nosaltres recomanaríem escoltar-ho... Sí. Bueno, es pot escoltar de moltes maneres, no? Però si un vol escoltar-ho amb calma, seríem uns bons auriculars perquè tot està, les músiques en estèreo i la veu està en mono en el centre i amb el llum apagat i estirat al llit.
Oh, sí, és fantàstic. És fantàstic. Sí, per exemple, el violí mut, molta gent m'ha dit que l'escolta... Clar, perquè després hi ha el retorn de la gent quan ho escolta i et diu, oh Anna, m'ha encantat, ja l'havia llegit, però ara... I aleshores el violí mut, per exemple, jo sí que el recomano molt escoltar-lo així, o aquest del Carmina Burana, aquest del fragment de Foc Verd, perquè et quedes bastant garratibat.
De fet, és... un element compatible amb la pròpia afició a la lectura, llegir, és a dir, igual que al seu moment van arribar al format electrònic i, doncs, escolta'm, n'hi ha que llegim en paper i n'hi ha que llegim en format electrònic, depenent del tipus de llibre, del moment, de quin et fa més il·lusió col·leccionar i quin, doncs, mira, m'ho llegeixo i així, no sé, grans clàssics que són molt assequibles, fins i tot gratuïts, quan no hi ha drets d'autor pel mig, el llibre electrònic i val la pena. Sí. És això, no? Anar complementant aquesta afició per la literatura des de diversos punts de vista, sense que sigui un combat entre formats, sinó absolutament complementaris. No.
Complementaris perquè això, un ajuda l'altre,
sí.
Són simbiosis.
No. I a mi anava a dir que jo, moltes de les autores i gent, sobretot, per exemple, la Rosa Ribas, que també que viu a Alemanya, a mi m'ha dit que a les llibreries alemanyes hi ha la secció de llibre, la secció de llibre electrònic i la secció d'àudio. O sigui, vull dir que són coses que en altres països conviuen...
Sí, secció d'àudio incorporada com a tal a una llibreria
sense
més problemes.
Sí, conviuen amb total naturalitat i la gent, doncs, accedeix a tots els formats normalment.
I a les llibreries online cada vegada més, eh? Buscaràs un títol i podràs clicar en paper, en electrònic o en àudio. Uh-huh. I, és clar, és que les noves tecnologies ens ajuden molt en això. Perquè abans era difícil que algú tingués un sistema que no fos a casa seva per escoltar. I ara tothom porta el mòbil, pot portar la quantitat de llibres i d'àudios que vulgui, i en el metro, en comptes de mirar per la finestreta que no s'hi veu res, doncs pots posar-te uns auriculars, aïllar-te una mica del soroll del metro i sentir un relat.
Els condicionants, si n'hi ha, per exemple, el fet de la durada del... el llibre com sigui, és un llibre més gruixut o menys, a l'hora doncs, que es traslladi això en una hora, en 20 minuts, quins són els límits, i també de personatges, clar, perquè us els podeu fer diversos personatges un mateix locutor, és a dir, clar, hi ha llibres que potser són molt corals, i això també, doncs, tant de bo, que hi hagi com tots els recursos per potser defensar, no sé, un llibre coral amb 20 personatges.
Mira, nosaltres hem començat tres persones, dues noies i jo, la Maria Josep, la Mari i jo. Però de seguida han trucat a la porta quatre o cinc persones més amb molta experiència de doblatge, etc., que estarien disposades a treballar amb nosaltres, no? I comencem a tenir una bossa de veus molt interessant. Ara per ara intentem fer veus, ja n'hem fet alguns amb gent que no és nostra, diguéssim, que són col·laboradors... Mm-hmm. Tot i que hi ha alguns relats en què una mateixa persona fa les diferents veus, però l'habitual és fer personatges amb veus diferents.
Aquest del capellà que diem, aquest té, cada personatge és una persona diferent. I aleshores això fa... La veritat és que ho enriqueix.
Ara, Maria, però es diu el del capellà o com el localitzem?
Es diu el mossèn.
El mossèn.
Es diu Errare Humanum Est.
Val. Busqueu-lo amb el nom real.
El nom en llatí, el que té nom en llatí.
El que té el nom així com en llatí és el del...
Si entreu al podcast és el número 11.
Perfecte, perfecte. Suposo que també el fet de que els autors s'hi estiguin implicant, que hi hagi trobat doncs, aquestes ganes de tirar endavant, que us piqui gent a la porta, això suposo que anima, no? Diguéssim, i també enriqueix el projecte al final. De dir, clar, escolta, anima, això que havíem pensat, resulta que sí, que hi ha molta gent que s'hi vol sumar.
Sí, la veritat és que portem, què, 3 mesos amb això?
Sí,
4, no,
4 mesos,
no arriba.
Sí, no arriba.
Des d'abans d'estiu que em vas, sí.
Sí, però amb l'estiu pel mig, que ha estat una... Sí. Clar, l'agost és com si no existís.
Pretenem penjar-ne un cada setmana, cada divendres o una cosa així, intentarem-ho, però la veritat és que està agafant més rellevància del que jo em pensava. Uh-huh. Li donàvem un any per començar... un any de treballar sense mirar què passa i després ja miraríem... Però la veritat és que en 4 mesos això comença a tirar.
Per part dels autors, imagino que tot el que sigui fer difusió perfecta, les editorials, com, quina resposta esteu trobant?
Complicada, complicada. Nosaltres pensem que pot ser, fins i tot per fer propaganda de llibres, pot ser una bona eina el gravar un primer capítol, per exemple, penjar-lo a la xarxa i deixar amb ganes a la gent que es compri el llibre en paper. I dir que les editorials jo crec que podrien tenir un cert interès, però ara per ara no l'han mostrat.
Mm-hmm. És que, bueno, a veure, jo penso que tot va...
Tot ha de fer el seu curs,
sí,
no?
Sí, tot ha de fer el seu curs. Però jo crec que pot ser molt interessant, i sense arribar a ser tot un capítol, un fragment, és molt interessant.
I en tot cas no ha de ser cap incompatibilitat, sinó que d'una cosa pot portar a l'altra, d'un llibre de text arribar a l'àudio i de l'àudio també arribar al llibre de text, és a dir, que no són incompatibles i al final és conèixer l'obra... que estarà publicada en una editorial determinada, no?
Sí, llibre de text és una altra possibilitat,
no? Sí, exacte,
no?
Això anava a dir jo. Per les escoles també penso que, que pot ser molt interessant. Llibres de text, fragments, petits relats perquè els nanos els estudin. Vull dir, les possibilitats són molt àmplies i l'aplicació pot ser tan gran com els professors i la imaginació donin de si, no?
Els textos obligatoris aquests de selectivitat, per exemple, en comptes d'haver-los de llegir, en el metro els pots escoltar 50 vegades si estessin gravats.
Ja els hi comentava doncs, a micro tancat, que per exemple en el meu cas jo recordo gravacions de caset del Patufet, o de, és a dir, el Gat amb botes, etcètera, contes, les cabretes, aquella de les canoles,
sí,
la
boeta,
les set cabretes del llop, tots aquests, que doncs, igual que més enrere potser hi havien hagut els discs de petits, doncs després es va passar el caset i s'escoltava el cotxe, i ara doncs fins i tot ja, clar... Sabem que alguns cotxes fins i tot posen taulets allà, tabletes...
Sí, és veritat, sí, tenir els nens
perquè,
callats.
Perquè el nen es concentri en alguna cosa. Per tant, una opció més també seria aquesta, no? També quan els cotxes ja tots es connecten a MP3, doncs poder també allà poder escoltar és una bona cosa, no?
Hi ha moltes possibilitats. I una altra és contes per anar a dormir.
També.
Per posar els nens amb el llum apagat i que s'adormin, els que escoltin un conte.
Doncs jo us agraeixo molt la visita, emplaçar els oients en veu alta, en veualta.cat, allà doncs, podeu descarregar-vos, podeu escoltar i tenir tots els exemples del que hem estat comentant avui. Enhorabona per la iniciativa, perquè tot el que sigui el so ens encanta que pugui tenir molt èxit el Miquel Llobera i l'Anna Maria Villalonga, que ens han presentat en veualta.cat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.